A La Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ara sí, les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a La Cara B?
A veure, avui la primera notícia ens situa a casa una vegada més. Juguem a casa a Barcelona i coneixerem quin és el monument més decebedor, atenció al detall, decebedor, de tota la ciutat, segons la companyia de viatges TripAdvisor.
Compte, eh?
Molt bé. Apostes?
Apostes? Va, molt bé.
Sí.
És que estic pensant,
jo diria l'antiga,
decebedor.
Jo diria l'antiga Torre Agbara, no sé com es diu.
Sí, el supositori aquell.
El sí.
Supositori.
Sí.
Sí, no sé com es diu, ara estic pensant-ho, ara ho buscarem.
No, no, aneu malament, va. Us dono un altre intent.
A veure, això no és un monument.
És molt conegut, eh?
És molt conegut
un monument,
i decep.
Un espai emblemàtic, si és un...
Emblemàtic, que decep, però és un...
És, és, és,
perdoneu,
és que... És una, pot ser una plaça?
És una persona...
No, és un monument.
Una persona?
Un monument.
Que ho diu una persona?
Un monument, pot ser una persona.
Ah, una figura, vols dir.
Sí, la figura d'una persona.
Jo diria Plaça Catalunya.
Plaça Catalunya?
Ostres!
Sí que no me l'esperava.
Jo diria, mira, les Torres Venecianes de...
Oh, no!
És que no us ho espereu, jo crec.
Segur.
No. Mireu, us explico. En aquest cas, segons paraules de la companyia, el Parc Güell...
Com?
Hem dit, el Parc Güell és, sense cap mena de dubte, el monument més decebedor de tot Barcelona.
Mare de Déu! Amb la gentada que hi ha pujant cada dia.
Clar, això segons paraules de TripAdvisor i els seus viatgers,
recordem que l'Ajuntament de Barcelona vol treure el recorregut del bus del barri que passa per allà, el vol treure d'internet, perquè els turistes no s'hi fixin.
Jo he vist que a 2 minuts d'allà, i és... Sí, sí, a 2 minuts. I és increïble, és com si arribés un camió...
No, és una bogeria. És una bogeria.
Sol tan allà, és increïble.
El bus 24 que puja per Gran de Gràcia, també és...
No ho hagués dit.
No, eh?
No.
Entenc que voleu saber els motius, no? Perquè el Parc Güell és una zona molt xula, molt bonica. Doncs bé, segons aquesta companyia de viatges, el motiu principal pel qual els visitants surten força decebuts de les seves visites és pel seu preu abusiu, principalment, no? Ja que consideren que és totalment excessiu haver de pagar 10 euros per accedir al recinte i 5 euros extres per poder entrar a l'interior del museu. Aquest seria el motiu principal.
Preus més cars he pagat?
Sí.
Per llocs pitjors a altres països?
Sí, absolutament.
Sí. Clar, en total són 15 euros, si ho vols visitar tot.
No és tant.
No crec que sigui tant.
No.
Llavors, a banda, també considera... Qui ha dit que sí?
Jo sí.
Pol?
Absolutament exagerat.
Clar,
jo trobo absolutament exagerat que els veïns de Barcelona tinguin restringit el seu accés.
Sí, això,
això sí que ho trobo absolutament exagerat.
Jo tinc una targeta per accedir, com a veí.
Com a veí, sí.
Gratuïtament.
Sí, sí, com a veí pots.
Això està molt bé.
Però si no ets veí...
Si no és de la zona, de la zona aquella...
Si ets barceloní però no vius a la Rodalia, no pots anar-hi.
Tens que pagar com tothom. Sí. Sí que és una mica trist.
Sí.
Doncs us deia, el motiu principal és el preu abusiu i a banda també consideren un punt molt negatiu les llargues cues per entrar al parc que es formen a la porta i que diuen a vegades poden superar els 50 minuts d'espera.
Bueno,
també us dic,
si vas al Coliseu no entraràs.
Qualsevol visita turística has de fer cua. El tema és com gestionen aquestes cues i que estigui tot ben senyalitzat i que, saps? Vull dir, que s'organitzin bé, però, ostres, quan qualsevol persona va viatjar a fer cua per entrar en un lloc.
Sí.
Si no, mala senyal, vol dir que ningú el vol visitar, no ho sé.
Mira, per cert, parlant del Coliseu, no sé si... Jo diria que són 10 euros, també, una cosa així, eh? Una cosa molt similar.
No ho sé. És que, clar, la gent ara té poca paciència amb tot, en general.
És així.
Llavors, més aspectes negatius del Parc Güell, atenció, perquè alguns visitants també subratllen que aquest està bastant mal senyalitzat. Això sí que és un tema important a tenir en compte. Diuen que és una cosa que dificulta i molt el fet de poder gaudir dels diversos espais emblemàtics repartits per l'interior de la zona monumental i, per si no n'hi hagués prou, alguns usuaris de la companyia també diuen que hi ha moltes dificultats amb les quals s'han trobat a l'hora d'accedir a lo que és l'interior del parc, especialment a la zona emblemàtica, perquè diuen que es necessita una entrada especial i això no ho indica cap lloc. És a dir, una vegada vols entrar en aquesta zona més emblemàtica, s'ha de pagar un extra i això no està senyalitzat ni indicat en cap lloc. Llavors, això sí que entenc que pugui molestar, no? És a dir, que t'avisin a l'entrada i a partir d'aquí fas la teva visita.
No tenia ni idea.
Però aquí el tema és que jo crec que
no, temps que no hi vaig.
No decep el parc en si, sinó com està
l'organització
i el tema del preu, el parc és guai.
Sí.
Ara, sí que és cert que totes aquestes coses, jo quan les escolto dic, quina llàstima.
Ara jo 10 euros no ho veig excessiu.
Jo tampoc.
Per ser el Parc Güell no ho veig gens excessiu.
A mi va com a sucre. Jo com soc molt permeable...
15 si vols visitar tot, eh? 15.
Tampoc estem parlant, clar. A veure, i això, aquí faig d'advocat del diable.
Endavant.
Si nosaltres anéssim a un altre país, ens haguéssim de menjar 50 minuts, no ens diguessin a l'entrada que necessites una altra entrada, has de pagar 15 euros, ja sobre està mal senyalitzat, nosaltres ens queixaríem. Doncs aquí passa el mateix.
Sí, sí, sí.
Anem a ser pràctics. Sí o no? Ara ho sento molt, però s'ha de dir les coses com són. I si a sobre tens problemes per accedir pel tema de l'autobús, doncs vas sumant. Doncs, sap molt de greu. Al final el que queda perjudicada és la imatge de la ciutat de Barcelona.
Jo en tries alguna
cosa a dir? Ens agradi més o menys.
Jo pel tema de la senyalització estic d'acord. En plan que s'ha d'indicar tot bé. Pel tema de les cues, no.
Totalment.
A qualsevol lloc que vas a visitar.
Sí, sí, no, sí, no.
A PortAventura a vegades fas una hora de cua per passar a Xambala. Ara, el tema de la senyalització sí que és important, perquè tu vols aprofitar el temps, no, quan vas de viatge, i si està mal indicat, doncs l'experiència ja no és de 10. També us he de dir que l'altra cara de la moneda sí que és veritat que hi ha usuaris que destaquen la bellesa particular del parc, evidentment, perquè és maco, però diuen que això no és suficient perquè hi ha molts altres factors organitzatius que fallen. Per tant, això és un pack, i si aquest pack no funciona, doncs hi ha males ressenyes. No sé si esteu d'acord amb ells o no, si heu visitat recentment el Parc Güell. Tu ja has estat fa poc, Rafa, tens aquest accés directe.
No, però és com allò, ho tens tant a tocar i penses que aniràs quan vulguis que no vas mai. He anat, però no recentment.
Però nosaltres la provem. No estem d'acord amb TripAdvisor.
Home, jo en aquest cas no. Jo crec que no és decebedor.
Jo estaria d'acord en que, insisteixo, que com a barceloní jo vull gaudir d'un parc, a més d'un parc públic, sense haver d'apartar 100.000 persones que hi ha aglutinades en aquell parc.
Clar, clar. Però és prou impossible, eh? Quan vas, te trobes tota la gentada allà.
No, amic, gestió del turisme.
La solució no és posar un preu abusiu i treure un bus d'internet.
No, aquí no passa
la solució. Passa per gestionar el model que vol de ciutat del turisme.
Exacte.
És una altra cosa.
Clar,
bueno, és com la Sagrada Família, no pots passar per la Sagrada Família. Has de trobar-te 3.000 persones al voltant.
Sí, sí, sí. Però mira com es va solucionar el tema dels autocars a la Sagrada Família.
Com? No,
ja no parca a Nova Porta.
Ah, no, això
van posar les pilones.
Això és veritat.
I ja no parca a Nova Porta.
Sí, sí, la part de darrere està tancada, és veritat. Sí, sí. Bueno.
Bé, en aquest cas... No, us estava escoltant.
M'ha saltat un debat.
Ja busca això la cara. Bé, veus, en aquest cas la Sagrada Família no està
no
aquí.
No
ha de ser.
Veus?
Això no passa, la Sagrada
Ara
Família.
Sí.
Llavors, el que està clar és que Barcelona atrau molts de milers i milers de turistes i que hi ha monuments emblemàtics que val la pena visitar. Nosaltres potser no els valorem tant perquè vivim aquí i al final els veiem cada dia o pràcticament cada dia,
exacte,
però visc a Barcelona, s'ha de dir que té monuments turístics molt xulos i també hem de parlar bé de la nostra ciutat.
Tot i que jo us dic, jo vinc a prop de la Sagrada Família, passo molts cops perquè agafa rutes rutinàries i cada vegada que passo per davant a mi em posa la pell.
Sí,
em paro una estona a mirar i dir és increïble la bellesa que té aquest temple.
Heu vist, perdó, Núria, un recent TikTok que tu puges pel metro de la Sagrada Família per les escales mecàniques, que s'ha fet viral el TikTok, que deixen el mòbil a les escales mecàniques gravant...
Les reaccions de la cara.
És impressionant la Sagrada Família darrere, aquella imatge és... Bellíssima,
és
impressionant.
És magnífica.
Visca Barcelona i la Sagrada Família.
Sempre. A mi m'encanta la Sagrada Família.
A mi també.
Bueno, i vam tenir el privilegi fa 3 anys de fer programes especials des d'allà.
Sí, senyora, quan es va inaugurar la Torre de Maria.
Va ser preciós, preciós.
Jo vaig fer una passejada mentre assajava l'orquestra aquella...
Sí.
Amb Ignasi Miranda i Ferran Capdevila, tots tres allà més sols que la una, que allò va ser increïble. Sense gent, allà dins.
Sí.
Tinc fotos, jo te l'ensenyaré.
Jo me'n recordo que aquell programa especial, que segurament està als arxius de Ràdio Estel i es pot recuperar encara a dia d'avui... vaig fer la primera del programa on treballava jo en aquell moment, la primera connexió en directe a un pis que tenia vistes directes a la Sagrada Família.
Sí.
Increïble, increïble. O sigui, quin privilegi poder viure allà, és un privilegi. En fi...
És que vivim en una ciutat maca, eh?
Sí, molt maca.
Mi mare, jo
si no
soc dels que em queixo...
Si no fos per altres coses...
Exacte, jo soc dels que em queixo...
I està molt bé que facis la cara bé reivindicant coses bones de Barcelona,
clar,
perquè se la critica moltíssim
i té moltes
coses bones de Barcelona.
Se la critica amb raó, jo crec.
Bueno, hi ha coses que sí, però hi ha de tot, té moltes coses bones, també.
També hi ha llums, no tots són homes.
També és veritat, és el que dèiem una mica, eh? Ves per Europa i veuràs com fem coses que funcionen molt.
Sí.
Que funcionen molt
bé. I altres que no, però d'això es tracta, també. Vull dir, no tot pot ser perfecte.
Maco, això, eh?
És així, sí, sí, total.
És així. La gent és meravellosa.
Núria, més cosetes?
Sí, canviant de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull explicar quins són els llocs del món més impressionants segons la ciència. Mm. En aquest cas, segons la ciència.
M'interessa.
Avui estem recorrent mig món sense moure'ns de l'estudi.
Veus que bé?
Recorrerem, vull dir. El que us estava dient, ara un estudi fet a mans de l'empresa de viatges Kuoni. Kuoni, atenció al nom.
Kuoni. Jaume Kuoni, sí.
Uau. Uau.
És bona, te l'acceptem. Sí. Doncs atenció, perquè ha revelat quins són els llocs més bonics i alhora impressionants del món, segons la ciència. I dic segons la ciència perquè aquest llistat de llocs, atenció, s'ha elaborat gràcies a l'ajuda d'un software de seguiment ocular. I el que ha fet aquest software és rastrejar la mirada de diferents viatgers per acabar puntuant les destinacions més cridaneres d'un total de 60 meravelles naturals i platges de tot el món.
Fixa't.
I això són paraules majors,
és com el TikTok de la, Sagrada Família.
Sí, sí, sí.
No?
Total.
Home, és bèstia, no?, que es faci el seguiment a través d'un software ocular.
És bèstia.
Sí, sí, és curiós.
Molt xulo, per això diem, no?, segons la ciència. Llavors, entenc que voleu saber quins són aquests llocs.
Sí. Absolutament.
Sí, eh? No teniu cap idea de quin poden ser, quins poden ser?
Segur que no encertem ni una, jo que
no.
Sé.
Segurament.
Pot ser que no. Mira, en primer lloc, el primer destí és el llac Peito, això és al Canadà.
Clar, sí,
un conegudíssim llac nord-americà conegut pel seu color blau turquesa. Sabeu aquell blau que convida a tirar-t'hi, a banyar-t'hi, increïble?
Sí, sí, sí.
I que diu allueix encara més impressionant en contrast amb el bosc que envolta la riba. Llavors, no sé si heu tingut l'oportunitat de visitar-lo o no, però aquest és el lloc més impressionant del món, segons la ciència.
El més impressionant.
El més impressionant de tots, el top 1.
Les pupil·les es dilaten allà,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
És curiós que no sigui una meravella al món, no?
No, és veritat, que no estigui
reconegut. El lloc més impressionant no sigui una de les meravelles del món.
És veritat.
Ja està, algú de vosaltres?
No. Perquè, perdona, les meravelles aquestes del món reconegudes són totes construccions humanes o hi ha paratges naturals?
Sembla que hi ha algun paratge.
Hi ha paratges.
Val, sí, sí, sí.
No, perquè pensava que igual era coses que havia construït la humanitat. I val, Taj Mahal i coses així. Bueno, vale, doncs un llac, molt bé.
Està molt bé, busqueu-lo perquè és preciós. Llavors, en segon lloc tenim la illa Meru.
Meru.
Us sona? Meru?
Ni idea.
Meru.
Doncs jo us explico. És un paradís tropical situat a les Maldives, un destí increïble per viatjar, que destaca també per les seves aigües blaves i transparents, sobretot transparents, i també per les seves sorres blanques. Un paradís d'aquests idíl·lics que tothom somia amb viatjar i que on només, atenció, s'hi pot accedir amb vaixell. Per tant, per anar allà has de tenir la butxaca una miqueta...
Hi ha una mica farcideta.
No?
És un fons de pantalla, no, fons de pantalla del Windows,
sí,
no?
Bàsicament. Podria ser tranquil·lament. Podria ser tranquil·lament.
Mira, ja ho diu la dita, de la mar el Meru i de la tierra el cordero.
Exacte.
Doncs ja
és així, vinc a fer l'apunt informatiu. De les set meravelles del món, les set són construccions humanes.
Són construccions?
Sí.
Ah, mira.
Sí?
Veus?
Que, per cert, no ho sabia, i ràpidament...
Pensava que hi havia paratge.
Es van decidir mitjançant votació. És a dir, la democràcia va escollir les set votacions.
No volíeu democràcia? No volíeu democràcia?
Doncs toma, democràcia.
Ja està, fins aquí.
Ja està. Molt bé, gràcies per l'apunt.
Molt bé, Pol.
Anem al tercer lloc, però no menys important, i tenim la costa juràssica al Regne Unit.
Com?
Sí, 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 sí.
Hi ha dinosaures allà?
Sí, sí. No, dinosaures no, però mira, és un tram de costa de 90...
Hi ha Spielberg allà?
No.
Tampoc. Rafa...
Endavant,
ja. T'explico?
Sí.
Va. És un tram de costa de 95 milles, molt famós per les seves impressionants vistes i característiques geològiques i històriques. Val? De moment aquí no hi trobem cap dinosaure. Llavors, aquesta costa, declarada per cert Patrimoni de la Humanitat, atrau cada any molts turistes que es dediquen no només a visitar-la, sinó també, atenció, a buscar fòssils.
Mira,
mira,
si t'agrada buscar fòssils hi pots anar.
Sí,
sí, sí.
També firmo jo anar a visitar aquesta costa. Jo és que el que és viatjar dic que sí sempre.
Una costa que es diu juràssica, jo crec que...
Clar. És estrany,
només perquè... per això val la pena anar-hi.
A punt historiogràfic, és estrany perquè durant el Juràssic és l'única era en què no hi havia dinosaures.
Mira,
ja està l'historiador.
Guai. Tu poses Parque Cretacico i no sona igual.
Ara, veus?
Vas a la costa aquesta i està John Williams amb banyador dirigint l'Orquestra Simfònica de Londres. Tots allà en banyador i...
Hans Zimmer.
I xancletes.
Exacte.
Voleu saber-ne més, no?
Si us plau.
Vinga, doncs en quart lloc tenim Yosemite. No sé si us sona. És un impressionant parc nacional situat a les muntanyes de Sierra Nevada, Califòrnia, conegut per les seves cascades, penyes segats de granit, deu ser molt xulo de visitar això, sí. Llacs, muntanyes, plantes i molts animals, diuen que hi ha. Val? Llavors, aquest, diuen, tot i no ser el parc nacional més gran dels Estats Units, abarca les 750.000 acres de mesura i és un destí somiat, molt somiat pels viatgers. Per això el trobem en el quart lloc, segons aquest, la ciència. I en cinquè lloc, però no menys important, tenim les Cascades del Niàgara, un clàssic. Famosíssimes, situades a la frontera entre el Canadà i els Estats Units. Estan formades per tres cascades diferents, això ho sabreu. I són, per què no dir-ho, una impressionant meravella natural, molt popular entre els turistes, ja que, atenció, més de 8 milions de viatgers les visiten cada any.
Ostres.
Més de 8 milions de viatgers.
Déu-n'hi-do.
És una gran xifra, eh?
Evidentment, jo no he estat mai, però...
Jo tampoc. Jo cap dels llocs he estat.
Sempre que les veig, sempre penso, prou impressionant.
Ai, sí, m'encantaria.
Més de 8 milions, eh?
Més de 8 milions.
Això és menys que la Manja Mallorca, per any.
Ah,
amagar-los, no?
Sense aimades, és curiós que no surtin aquí. Sense aimades farcides de, saps?
Sí, sí, sí.
A veure, pots anar a Mallorca i Menorca i trobaràs també platges turqueses.
Guai, sí, paradisíaques, absolutament. Sí, sí, sí.
Llavors, fins aquí, eh? La llista, us he de dir, és bastant més àmplia. La podeu consultar per internet, però almenys sabeu quins són els 5 destins més impressionants pels viatgers, segons la ciència.
Molt de llac, trobo, eh? Molt de llac.
Sí. Sí, sí, sí.
Sembla ser que agraden.
Home, és que relaxa molt, estar davant d'un llac o d'un mar blau turquesa.
Sí, sí, sí.
És molt relaxant.
Sí, sí. Estava pensant abans.
Si hi ha un xiringuito, compro.
Quan deies el...
Amb espetos.
Sí, sí, sí. Ui. Quan deies el llac de Canadà, em sonava... No sé si on es va rodar el famós anunci d'aquell jeep que acabava aparcant davant del llac. Jo diria que era aquell.
No ho sé. No ho sé. Podem buscar.
Sí. Sí, sí, ja ho buscarem. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així.
Que como agua de mar somos la ola que suena al chocar. Llámalo casualidad, pero esto se convierte en un hogar.
Nuestro hogar.
En las paredes quedarán nuestros nombres. En los rincones sonarán nuestras voces. Y el resto son historias por contar.
Explotamos de emoción hasta que...
Què, això, us agrada o no aquesta cançó?
Xulo, això, eh?
Excel·lent.
Sí, eh? Ui, la Júlia li agrada molt. Està una mica emocionada.
Com a conductora del programa Operación Estel.
Sí, és la sintonia del meu programa, però no m'he d'emocionar.
Això ja és sintonia, eh?
Sí, és la sintonia del meu programa.
Molt bé.
És xula la cançó,
molt,
eh?
Molt,
sí, és xula,
molt,
sí.
Molt, molt maca. T'anava a dir que si vols ens ho expliquis tu... Ai, està emocionada la Júlia.
Digna de la cançó.
Sí.
Mira, hem d'agrair al Vic Miralles, que va estar en aquesta ràdio, el programa amb la Mercè Raga, perquè va ser el professor que va ajudar que es pogués fer l'himne, perquè normalment l'himne es fa molt al principi de l'edició, que és quan hi ha més concursants. Són 16 i, clar, cada setmana hi ha un expulsat i menys possibilitats que hi hagi idees per fer l'himne. I el Vic Miralles va fer un cop sobre la taula i va dir, hem de fer l'himne. I quedaven molt poquetes persones i els expulsats van gravar la seva veu a Madrid.
Ah, sí?
Sí.
Fixa't. Veus, això no ho sabia.
Sí, amb una llibreta tenien anotacions d'idees, petites idees que havien anat sorgint durant aquestes últimes setmanes i entre tots van crear l'himne amb el Vic Miralles, com a professor un dia va dir, un cap de setmana, durant dues hores, van estar sentats tots, bueno, els que quedaven a dins l'acadèmia, van fer l'himne i els expulsats el van gravar a Madrid. Mm. Llavors es van posar per parelles. Són 16 parelles de dos i cada parella feia una frase.
Que xulo.
Que fort, sí. No que sabia xulo. Això, veus?
Molt de,
sí,
molt de colònies, maco. Això de tenir himne, trobo.
No sé si han dit que és l'himne d'aquest any, no?
Sí, 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 sí. Ens ho ha explicat molt bé la Júlia. Sí. El que estem escoltant és Històries por contar, l'himne oficial d'Operación Triunfo d'enguany, que ahir van interpretar tots els seus concursants per posar aquest punt i final a aquesta nova edició, que, si no vaig equivocada, va ser la 12a edició ja del concurs.
Déu-n'hi-do.
Llavors, és una edició que va coronar, i ens ho explicava en Rafa a l'inici del programa, la concursant Nayara, com la guanyadora indiscutible. I a veure, jo crec que, em corregiu si no, però que deixa amb ella grans artistes, no?, que aviat veurem sobre els escenaris.
Sí.
N'hi han... Bueno, tots, en general, són... Sí, és que jo no l'he seguit. Llavors, tampoc...
No.
He vist algunes coses puntuals, però hi ha nivell, hi ha talent allà.
Tot,
ja com a conductora del programa Operación Estel,
clar,
tu diries
és
que
la jurat.
Apostes per alguna carrera amb Mr. Mini? Alguna carrera...
Paul Finn. Tindrà carrera el Paul, que ha quedat segon.
T'ha atrapat prou, el Paul Finn, aquest.
Hi ha la maledicció del guanyador d'OT.
Sí,
és veritat.
Que guanya OT, però que no triomfa.
Correcte.
I el segon, Manuel Carrasco, David Bisbal, Aitana...
Vicente.
És com el premi...
Hi ha molts memes de Vicente.
Hi ha un que es deia Vicente.
Això és com el Premio Planeta, eh?
I Paul Finn...
És el segon.
Sí, el Paul Finn,
que ha quedat segon... Bueno, és que li auguro... una carrera fantàstica. També
l'escoltarem.
L'hem de portar un exconcursant, bueno, ara ja d'Operació en Triunfo.
Sí, perquè sempre els porten a la tarda i a la tarda tinc coses. No, va venir l'Àlex Márquez i l'Omar a la tarda. Porteu, feu-me feliç. I
mira, Júlia, et faré feliç. Començarem a fer-te feliç. Saps per què?
Ai,
saps per què?
A veure.
Perquè avui, de fet, d'aquí una hora, a 11:15, més o menys, saludarem en directe el director de Jazz Music, Tinet Rovira.
Molt bé.
Bravo. Aplaudit ella sola,
Seguimos.
M'encanta.
Començar a assaborir-ho tot plegat i després ja convidarem algú altre.
Vols ser aquí per parlar amb ell?
Jo només vull que li preguntis quan, quin dia exacte hi haurà la pròxima edició. Estic nerviosa.
Vols preguntar-li tu?
Sents un buit interior de no... Sents un buit interior de saber que ja no... El dilluns que ve no hi ha res?
Sí. I, de fet, ara diré una cosa, Núria, perdona. Conec moltíssima gent... No, i això ara em poso sèrio.
Síndrome, no?
Que Operació Triunfo l'han acompanyat en mals moments. I, de fet, la Noemí Galera, que és la directora de l'edició, no, la directora de l'acadèmia, no pot revelar informació de l'exterior i els va juntar tots els concursants i els va dir, ara us diré una cosa que no us hauria de dir, i és que hi ha un noi que ha fet un tuit dient que ha superat un càncer i que ho ha passat molt malament i que ho té, l'ha ajudat en el procés, en tota la quimioteràpia, el procés de rehabilitació.
Bèstia, això.
I els concursants es van emocionar i van plorar perquè van dir, ostres, que bé que hàgim pogut ajudar aquesta persona i moltes d'altres, que jo conec gent no tan heavy com una malaltia, però que ho estan passant anímicament, que estan malament, i que Operació Triunfo, clar, és que hi ha un directe a les 24 hores.
Sí.
Que crec que... Perdoneu, si hem aplaudit Tinet Rovira, jo crec que hem d'aplaudir.
Absolutament.
Se m'ha posat la pell de gallina amb aquesta història.
Sí. Fixa't.
No, perquè és el que diu, un canal de 24 hores t'acompanyen, són com la teva família, i al final quan s'acaba doncs els trobes a faltar.
Té un punt radiofònic, veritat? Pots connectar-te en qualsevol moment.
Sí, és així.
Sí.
Llavors, el que dèiem, a 11:15 tindrem en directe el director de Jazz Music, Tinet Rovira, i atenció, això és important, autobombo una miqueta, perquè el tindrem una hora i mitja abans de que faci la roda de premsa posterior a la final d'Operació Triunfo. Per tant, a veure si ens pot avançar alguna coseta i, si no, doncs li preguntarem què tal aquesta nova edició, però que ja hem vist que ha funcionat moltíssim.
Quan és la següent?
Sí, i a hora.
Li preguntarem, tu no pateixes.
Sí.
I res, i de moment, i per anar escalfant motors, avui em despediré amb la cançó grupal dels Triunfitos. Se'ls diu així, encara?
Triunfitos.
Sí.
D'aquest any, aquest Històries per contar.
Abans de dir-te gràcies, Núria. Pol.
Què?
Fin. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Solo hace falta creer y que se caiga el mundo. Solo hace falta sentir hasta quedarnos mudos. Ya no hace falta decirnos nada. Como agua de mar somos la ola que suena al chocar. Llámalo casualidad.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
27 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, Giró, què ens explicaràs avui a la part final del programa?
Doncs mira, avui posarem el focus en tot el que amaga el subsol de Barcelona.
Ui.
Tresors, eh? Relíquies. Jo crec que us quedareu impressionats amb tot el que hi ha a terra, sota els nostres peus, perquè ara resulta que és a fons i és que s'estan trobant moltes coses. Llavors farem una cosa, és que anirem a parts i jo el que us diré seran dos titulars del que s'ha trobat els últims dies i llavors els comentem. Primer titular. Apareix una fàbrica de xocolata del segle XIX sota un edifici medieval de Barcelona.
Fàbrica de xocolata?
Fixa't.
Fàbrica de xocolata del segle XIX sota un edifici medieval. És com, ho té tot. En un titular ho tens tot.
Sí.
Segon titular. El descobert a la Rambla, més de 20 metres de la primera muralla de medieval del segle XIII.
Déu-n'hi-do, també.
Wow.
O sigui, el terra, el subsol de Barcelona...
Això
ja de...
darrerament...
Això darrerament, això, l'última setmana vam tenir aquests dos titulars, perquè s'estan fent diverses obres a Barcelona,
sí, clar.
Entre elles la reurbanització de la Rambla, que és on s'han trobat aquesta 20 metres de la primera muralla medieval.
20 metres, eh?
20 metres són molts. Llavors, si us sembla bé, comencem per el que troben una fàbrica de xocolata del segle XIX, oblidada, sí, sí, en un palau medieval de Barcelona.
Mare.
Jo veig això, dic, mora meva. Resulta que s'està remodelant un edifici de l'Ajuntament de Barcelona per fer-hi pisos socials. Llavors, durant aquestes obres, que és un edifici que està, a veure si us sona, plaça de la Llana de Barcelona, districte de Ciutat Vella, barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
Zero.
Ni idea.
Zero. Ni idea.
No, plaça de la Llana no controlo.
Doncs plaça de la Llana de Barcelona, allà hi ha un edifici de l'Ajuntament, sí, que ara han començat a fer-hi obres perquè siguin, doncs, pisos socials i adaptar-los. Llavors, durant aquestes obres, el que s'ha permès és ampliar els coneixements que es tenien d'aquesta part de la ciutat, perquè, com tots nosaltres, poca idea en teníem i resulta que s'hi feien moltes coves.
Ja veig, ja veig, ja veig.
Llavors, en aquestes obres interiors han tret a la llum el paviment d'un palau medieval del segle XIV,
sí,
i a més aquest paviment del terra, doncs, arcs, portes i finestres, tot molt antic. Llavors, resulta que aquest edifici ha tingut moltes i moltes vides. I com ha tingut moltes vides? Perquè jo és una cosa que... fins no fa gaire no vaig descobrir, i és que abans Barcelona tot estava com molt més avall i s'ha anat construint a sobre, saps? perquè dius, com pot ser d'una fàbrica de xocolata a un palau, no sé què, doncs tot començava sota i s'ha anat construint per sobre. No sé si d'aquí uns anys tindrem la ciutat
a
nivell de gratacels.
Encara més a sobre. Ah, doncs és curiós això, no?
És molt curiós. Primer això, va ser un palau medieval, això el segle XIV, al cap d'un segle, al segle XV, es va transformar en un hostal que té nom i tot, Hostal de Sant Pere.
Molt bé.
Va durar un segle, es va tancar.
Un segle, eh?
Un segle, aquest hostal. Sí, sí, sí. Llavors hi van fer moltíssimes obres perquè fos una botiga i una residència privada. Ara, de tot això, més enllà d'això, el que destaca més és la placa, una placa que s'ha trobat de plom del segle XIX, que és la més recent, però clar, no és qualsevol placa, sinó que és una placa que evidencia que aquest edifici doncs, va ser una fàbrica de xocolata de la ciutat. Tampoc ho sabia i resulta que a Barcelona hi havia moltíssimes fàbriques de xocolata, així com a dato histórico. Llavors, en aquesta placa, la podeu buscar per internet, vull dir, poseu placa de xocolata descoberta en Barcelona o en català, millor encara, i en aquesta placa hi posa fàbrica de xocolata de Clemente Guardia, calle de la Puerta 9, número 21, Barcelona. Se hacen moliendas particulares.
Moliendas.
No sé, suposo que és de moliendas particulares. A mi em sona a terme científic, la veritat.
El molde, a lo millor, que te fan la tableta
sí,
a la teva...
Sí, suposo que sí, al teu gust, al no? teu com un disseny, així com tu vulguis.
Vale.
Llavors, buscant, resulta, és fort això, que la portada de La Vanguardia del 1893,
sí.
Això fa molts i molts anys,
sí, clar.
S'anunciava en primera pàgina la portada a aquesta fàbrica de xocolata de Barcelona.
Va posar un anunci?
Sí, sí, van posar un anunci. De fet, he trobat el retall de la... També ho podeu buscar, és La Vanguardia de fa molts i molts i molts anys i que surt així amb lletra molt petita que costa de veure fàbrica de xocolata i aquesta fàbrica de xocolata.
I ara l'han trobada.
1893, eh? 1893. Més es va perdre Cuba.
Déu-n'hi-do.
Llavors, això, com a resum de totes les vides que ha tingut aquest edifici, Palauet Gòtic, que estava extramurs, que després va entrar dintre dels murs, però aquesta zona de la ciutat, diguem-ne, que quedava fora dels murs,
sí.
Va començar això sent aquest Palau Gòtic, llavors un hostal, l'Hostal de Sant Pere, una botiga, una residència privada i més tard una fàbrica de xocolata. Llavors, tot això ara està al descobert i ara sembla ser que l'Ajuntament està en converses amb els arqueòlegs.
No, no està
a veure què fan.
No us passa que quan veieu... Jo no sé si a X, la xarxa que abans coneixíem com a Twitter...
Prou ja. X.
Va, perfecte. Doncs resulta que... de vegades surten fotos antigues, Barcelona, no? No us passa?
Sí.
Fotos antigues de comptes que recuperen fotografies. I a mi sempre m'impacta molt veure aquells vestits, aquella gent passejant tranquil·lament una ciutat doncs molt incipient. Sempre penso, aquí hi ha una història, hi ha persones que van passar per aquella època.
Va haver una cosa molt xula que van fer a Barcelona i a diferents pobles de Catalunya, que crec que va ser temporal, que era col·locar una fotografia antiga i al costat situar-te tu al mateix punt on era el fotògraf, diguem-ne.
Val.
Val?
Ja, ja, ja.
I veies la mateixa perspectiva
sí.
amb tot canviat.
Ostres.
I estava molt xulo, això.
És veritat. Mira, al meu barri, a la plaça Can Baró, hi ha un...
Hi ha algun punt d'aquest, encara?
Hi ha un punt. I tens allà... Exacte, ho tens allà. I m'he fixat. Però és això, a mi m'en crida l'atenció. Déu-n'hi-do, aquelles persones van passar per aquesta vida, per aquesta ciutat,
sí.
Van tenir les seves esperances i els seus somnis, i mira, han passat.
És així.
Tot passa.
És una ciutat amb molta història com a tot arreu.
Bueno, clar,
absolutament.
Està guai.
Anem pel segon titular, va. El descobert a la Rambla més de 20 metres de la primera muralla medieval del segle XIII. Ara ja fa un temps, i n'hem parlat en aquest programa, que s'estan fent unes obres de reurbanització a la Rambla de Barcelona i ens continuen deixant al descobert restes arqueològiques de molt valor. L'última troballa ha estat aquests més de 20 metres de la primera muralla medieval de la ciutat, que és que això, a nivell històric, és molt important.
Sí, tant.
Segle XIII, ens posem en context. Llavors resulta que tota aquesta muralla recorria el que avui coneixem la Rambla fins a arribar a Colom, i com tota funció d'una muralla, doncs era protegir la ciutat.
Que jo crec, si erro, que algú em rectifiqui, però jo diria que són les Rambles.
Sí, d'això, mira...
Que hi ha la Rambla...
La Rambla i les Rambles.
Hi ha tres Rambles diferents,
sí,
diria.
Sí, jo també crec que és així.
Va canviant el nom segons vas baixant.
Però clar, si recorres tota la Rambla, tu has de dir les Rambles o la Rambla, saps? Si la recorres és de dalt, de tot...
Jo diria que són les Rambles.
Les Rambles, com que la recorres totes, no? Recorres diverses Rambles. Doncs és això, perquè us en feu una idea, recorria totes les Rambles fins a arribar a Colom. Llavors, males notícies perquè els arqueòlegs que han descobert aquestes obres diuen que... es documentaran, vull dir, se'n farà un informe, suposo,
però...
d'algun lloc, però es tornaran a tapar perquè és impossible deixar-les a la llum i que la gent les pugui veure.
Justament ho estava pensant, dic, clar, si estan fent una... Ho han trobat perquè estan fent obres...
Sí, clar.
Això ara com s'adapta, no?, a l'obra que tenien prevista.
És una llàstima, sí que està bé, no?, saber que al subsol, al terra de Barcelona, hi ha tota aquesta muralla que s'ha pogut
descobrir. A mi m'agradaria que es pogués veure.
A mi també, seria preciós. No sé què faran, eh? Sí que diuen que és simple, o sigui, suposo que ho hauran d'estudiar més, però que no es pot deixar a la vista, això. Que s'ha de tapar.
A vegades que posen com un vidre, no?, ho deixen...
Sí. A Figueres això va passar també, es van descobrir tots una mena de canal amb diferents túnels i tal, i hi ha una part sí que està tota tapada perquè les obres havien de continuar, però una sí que l'han deixat al descobert, amb un vidre de protecció, etc.
I de fet, si no erro tampoc, a alguns carrers de Barcelona, quan s'han fet obres, han trobat les vies de l'antic tramvia i han posat un vidre a sobre.
Sí, queda molt xulo.
A mi m'agrada molt allò.
Sí, sí. És guai, quan t'ho trobes és maco.
Sí.
Doncs així, una mica d'història, punt històric petit, perquè m'ha encuriosit aquesta muralla, i dit, vaig a buscar. Resulta que la van carregar el rei Pere II, el Gran, i el seu objectiu, recordem que estem parlant de fa molts i molts anys enrere, era protegir Barcelona durant la guerra amb França. Uh-huh. Llavors es va haver de construir una mica correcuita, perquè doncs, tenien pressa, i es van utilitzar murs de tàpia i torres de fusta per tancar tota la ciutat, excepte per la banda de mar. I això sí que no ho sabia, i és que resulta que a Barcelona hi havia dues grans muralles, aquesta, i llavors una altra muralla que protegia Barcelona del mar, que aquesta ara s'han de començar a fer les obres i diuen que encara està per trobar la part de la muralla que protegia Barcelona del mar i que connectava amb aquesta muralla que s'ha trobat durant aquestes obres. Llavors, jo crec que tot el que tenim per descobrir sota els nostres peus és tan immens...
Segur.
Llavors, com que no en tenim gaire idea i nosaltres no som ni experts ni arqueòlegs, el que farem avui, a 2:15, és parlar amb el cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, l'encarregat de totes aquestes obres, en Josep Pujades, i que ens expliqui doncs, què es farà amb tot el que s'ha trobat, què queda per descobrir, etcètera, etcètera. Molts dubtes que se'ns obren després d'escoltar aquestes notícies.
Doncs vinga, 2:15, que parlarem amb ell de tot plegat. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
37 minuts que passen de les 9 del matí. Núria, avui ens portes consells per què?
Mireu, avui us porto els consells definitius per cultivar la vostra memòria.
Què?
Mira, m'anirà això...
Què has dit? Uau, riure, Rafa. Quins eren els consells? M'ho estàs dient de veritat o voleu seguir gaire més la broma?
Mare de Déu.
En fi, uns consells de gran importància, ja que la memòria és una facultat que tenim tots i totes i tan important és treballar-la com valorar-la. S'ha de treballar la memòria,
s'ha de treballar, s'ha de treballar.
S'ha de treballar. Ja ho sabeu, la memòria ens permet guardar secrets, coneixements, habilitats i experiències viscudes, i crec que no hi ha res millor que recordar tot això. En definitiva, jo crec que és una de les millors armes que tenim les persones.
Sí.
Sense memòria, què tenim?
La memòria.
Malauradament.
La nostra història.
Exacte.
Exacte.
Per això és molt necessari, tal com us deia fa un moment, cuidar-la al llarg del temps, i no és una tasca senzilla. Per tot el que us acabo de dir i molt més, avui a Consells del Lifestyle, els consells definitius per cultivar la memòria.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Mira, Núria, si em permets, aprofito la benentesa, perquè després dels premis no vaig poder dir-li res, jo faré públic, per enviar una abraçada enormíssima, a la gran, a la immensa i a l'admirada Carmelies.
I tant que sí, i tant que sí. Si voleu, anem als consells i ja veureu com us en donareu compte que comencen per les petites coses, que la memòria es cultiva a través dels petits actes del dia a dia i que tots podem fer. Llavors, el consell número 1, seguir una dieta sana. És un consell de vital importància. En aquest cas, tenir una bona alimentació és essencial perquè el nostre cervell tingui energia i de retruc una bona memòria. Si hi ha energia, doncs estem cultivant i estem ajudant a tenir bona memòria. Per tant, aquí el tema està molt clar. Heu d'elaborar dietes sanes i equilibrades per donar força al vostre cervell i que aquest pugui tenir una bona memòria.
Està molt bé perquè, així a priori, no faries relació, no?
L'alimentació... L'alimentació, tots els consells... tenen a veure amb l'alimentació, sí o no? Sempre
és clau.
Alimentar bé, perquè perdona, és clau. No funciona. Perdona, és el motor del cos, Rafael?
Perdona pel comentari.
A veure, portem, quants mesos portem fent consells de lifestyle?
Ja, però que de vegades ho veus més clar, que té una connexió i aquesta...
Sí, jo tampoc ho veuré mai,
jo estic d'acord amb tu, eh?
Sí, sí, jo no ho veuré mai, tampoc.
És un consell que no faries aquí.
L'alimentació és important. Tret de... En aquest cas, com...
Sempre. Tret de les cues de pansa.
Jo t'anava a dir ara.
Exacte.
Cues de pansa. I les nous, també diuen. Ara. Llavors, no us explicaré què és seguir una dieta sana i equilibrada, perquè ho hem dit moltes vegades, cadascú aquí ja s'ho pot gestionar ell mateix. Mm. Llavors, consell número 2, feu esport, val?
També.
Atenció, perquè segons els experts en el tema, fer esport, sigui quin sigui l'esport que feu, ajuda a oxigenar el cervell i que la sang circuli molt millor. Per tant, sapiguent això, hauríeu d'apostar sempre per fer una miqueta d'esport. I estem parlant de caminar, exercicis de força, una mica de boxa per destensar l'ambient, cardio, meditació, ioga, moltíssimes coses. Això sí, però sempre...
Però no feu estiraments, que no valen per res.
Ara. Abans. Després sí.
Abans de començar.
Sí, sí.
Feu sentadilles a l'ascensor de Ràdio Estel.
Això és cert, sí. Dels estiraments.
Bueno, ho explicaré ja.
Sí, ho explicaré ja.
Hi ha un gran debat, jo estava al gimnàs al vestidor i hi havia el debat intern dels estiraments abans o després, cadascú tenia la seva. Jo crec que m'emportaré la Núria Rosa al vestidor i diré, a veure...
No, ja,
els experts nord-americans han fet un estudi molt, molt elaborat i diuen que abans no van bé. Jo realment no ho sé perquè no em faig abans, el faig després.
Fixa't.
Llavors, consell número 3, alerta amb l'estrès. Aquest sí que potser no el relacionàvem més amb el tema d'avui. Tot i que soni gairebé impossible, hem d'aprendre a controlar l'estrès. I la gran pregunta és com ho fem? Si fos tan fàcil, tothom ho faria, no? Doncs, valorant quines són les causes d'aquest estrès, en el cas que en tingueu, perquè pot ser que no en tingueu, i posar-vos mans a l'obra per evitar-lo. A més, sempre us podeu ajudar fent meditacions, van molt i molt bé, no em cansaré mai de dir-ho, fins l'últim dia de temporada, les meditacions són una gran solució, i si no, qualsevol altra activitat que us ajudi a combatre'l. Potser hi ha persones que els hi ajuda a destensar-se i alliberar l'estrès pintant un quadre.
Per exemple.
És a dir, aquí cadascú... Digues, Rafa.
No, és que ha aixecat la mà una mica. En el jo la meditació, ojo, perquè s'ha de saber fer, eh?
Clar.
Perquè a lo millor t'estressa més meditar que no meditar.
Mira, a mi em passa.
Et passa? Què et passa? Exactament.
El que em van intentar ensenyar
a meditar
i no vaig aguantar gaire.
No, eh?
No. S'ha de saber.
S'ha de saber. Perquè si tu dius, ara meditaré una estona, i acabes pensant en totes les tasques que has de fer, i en el que has fet, i en el que no t'ha sortit, igual acabes pitjor que has començat.
Mira, més que meditar, jo soc molt feliç amb un llibre, una miqueta de formatge i una copa de vi.
Molt bé. La desconnexió. Tindrem consell de desconnexió?
No t'avanço coses. Si tens ganes d'aprendre a meditar, segle XXI, al YouTube, hi ha molts tutorials que t'ensenyen a fer-ho. Per no haver de gastar diners i contractar una persona que t'ensenyi.
Ja miraré a veure com es fa això, perquè no ho sé.
Llavors, consell número 4, relacioneu-vos. M'explico, interactuar amb altres persones és sempre una gran alternativa i alhora un exercici per treballar la memòria. El motiu és molt senzill d'entendre. Quan et relaciones, t'obligues a recordar rostres, dades, conversacions i temes. Per tant, això és una gran manera de cultivar la vostra memòria.
Doncs mira, ben vist.
Si teniu una cita setmanal a la setmana amb un amic o amiga que normalment no us veieu i et va actualitzant sobre la seva vida, doncs és aquest exercici de dir, recordem que és l'últim que em va explicar perquè no m'ho hagi de tornar a repetir la setmana vinent. Per tant,
que m'havia dit el pesat.
Relacionar-se és una gran alternativa. Llavors, consell número 3... Ai, 3, estem al 5 ja. Feu coses noves, val?
Noves.
Sí, en aquest sentit, els experts en el tema asseguren que si us proposeu fer activitats com ara llegir un llibre, aprendre un idioma nou, pintar, dibuixar, etcètera, us permetrà exercitar el vostre cervell i adquirir noves habilitats i activitats.
Molt bé.
El cervell s'ha d'entrenar, per tant, què millor que entrenar-lo? Doncs aprenent un idioma nou, llegint... TikTok no em val aquí.
L'has de tenir en activitat, com tota la vida.
Exacte.
Si t'acomodes, estàs perdut.
Sí.
Has de tenir el tema allà en marxa.
Ara estava pensant, Núria, que és que m'has fet pensar en el consell d'abans, el número 4, el que hem de tenir cites, hem de relacionar-nos, sobretot per les persones grans, perquè hi ha gent que tendeix a tancar-se a casa per aquesta por, inclús quan veus que no te'n recordes a tantes coses.
Sí, que és veritat.
Ai, no me'n recordo. O sigui, de debò, fer l'esforç i intentar-ho sempre serà millor que quedar-se.
Home, i tant.
Clar, nosaltres perquè tenim ara estem en un moment de la nostra vida que ho podem fer perquè sortim a la feina, tenim vida social en principi,
Però la gent gran, és veritat que el contramés es tanca a casa perquè es va fent gran i a vegades doncs, els hi costa sortir, doncs no hi pensen tant. I és una cosa que s'ha de tenir en compte. Aquí jo crec que hi tenen un paper molt important els nets, les netes o els fills i filles.
Exacte.
No, el no abandonar, que ho diem sempre, la nostra gent gran, perquè al final sense ells no seríem res. Per tant, això.
A favor, als grans els ha de cuidar i si veus que també 100 quilos en una amiga, doncs espavilar-los.
Sí.
I els hi ve molt bé. I tant que sí, com a tothom.
Llavors, consell número 6, utilitzeu una agenda. Val? És lògic que la memòria sempre necessita un recolzament en moments determinats.
Una agenda.
No som màquines i a vegades se'ns obliden coses, no passa res. Però quin és un bon recolzament en aquest cas? Doncs una agenda per prendre punts i anotar-hi tota aquella informació important per no perdre ni oblidar-la. És una gran alternativa. Jo he deixat aparcada l'agenda i vaig amb recordatoris del telèfon mòbil, perquè doncs, els temps canvien i al final el telèfon mòbil el tens sempre a la mà. Però si no us agrada el telèfon mòbil, l'agenda és una gran alternativa. I n'hi han de molt xules,
Jo conec molta gent que va amb l'agenda física, per la vida.
I jo no sé si l'Andreu no ha oblidat mai. El
nostre estimat i recordat.
El viatger de la caravana, on sempre anàvem... A veure si... No sé si la deu tenir a Brasil.
Jo me'n recordo de la seva agenda de color blau.
Sí.
I no sé si us passa, però a mi almenys em passa que quan apunto una cosa a l'agenda que sé que he de fer, és com si ja l'hagués començat a fer.
Sí,
com si m'hagués posat mans a l'obra.
Perquè t'estàs organitzant.
Enganyes el cervell, però és molt...
Jo no tinc costum, jo vaig amb notes al mòbil.
Bueno, també està bé. Moltes, és la part moderna d'una gent.
Però, i estic d'acord amb tu que quan poses el recordatori, normalment ja el cervell ja et queda una mica més. Ja
jo soc molt patidora en aquest sentit i em poso molts recordatoris, però abans de que se m'activi aquest recordatori ja me n'hem recordat.
Ja
sí. Però per si algun cas, algun dia que vas més enfeinada, doncs sempre és una alternativa.
Sí.
I llavors, l'últim consell número 7, digueu sí a petits exercicis de memòria.
Sempre.
I a què em refereixo quan dic petits exercicis de memòria? Doncs un gran exemple és intentar recordar aniversaris d'amics, per exemple, amics i amigues. O familiars sense l'ajuda de les xarxes socials, no? El típic recordatori que et surt a Facebook o a Instagram. O inclús, també una gran alternativa és aprendre's algun altre número de telèfon de memòria. Jo, per exemple, em sé el telèfon mòbil de 3 persones comptades. Doncs potser una gran alternativa seria en recordar-me'n de més per si mai doncs, perdo el telèfon mòbil.
Jo
que també podria ser una solució.
Amb les dates d'aniversari reconec que sóc un autèntic desastre.
Abans teníem Facebook, que ens ho recordava.
Clar, per això
era una xarxa social que t'enviava el recordatori quan era l'aniversari.
I ara Instagram obres i tothom es felicita via fotografia
també.
De seguida ho veus. Llavors, aquests exercicis són grans solucions a llarg termini. Per tant, jo us animo a que ho feu. Aprendre's un telèfon mòbil s'ha perdut molt. I abans es feia, bueno, jo almenys, me'n recordo que trucava amb el fix a les meves amigues i ho feia de memòria. I ara ja no me'n recordo de masses números.
Ara quants te'n saps, més o menys?
Jo diria que em sé 2 mòbils.
5.
5?
5?
Jo crec que sí, màxim 5 de mitjana, no sé que siguin 5 persones grans.
Jo 2, el meu...
I telèfon fixa de 2 amigues.
Ah, no,
ho sabeu el vostre?
2 amb el meu 3, diguem-ne.
Home, si no ho sabeu el vostre. El meu avi porta un... va amb el Nokia de tota la vida encara i porta el
a
darrere.
Bona,
jo, el que la meva avi apuntat a la nevera, que ho trobo molt bo, més com el que deia la Núria, d'exercici per fer memòria, és un paper enorme a la nevera amb tots els aniversaris i els sants de familiars i amics propers.
Això està molt bé,
que no se'n passi cap.
Sí. Núria, anem a la fórmula?
Sí, la fórmula avui és dieta sana, més esport, més vida social, més agenda, més petits exercicis de memòria, menys estrès, molt important, igual una memòria de 10.
Gràcies, Núria.
Todo está guardado en la memoria.
Va, Sanahuja, que anem de compres.
Anem de compres. Anem a fer la nostra passejada diària pel nostre supermercat de confiança.
Ja
m'he quedat en mitjà en camí. No.
Som la Cristiano Ronaldo.
Supermercat, tens tota la raó. Podíem fer-lo una temporada.
Wow.
Anem per volades aquí, en aquesta secció. Mira, un número que em sé de memòria, no l'havia comptat. Em sé el meu, el d'una altra persona i el de la ràdio, el
663-90-30-62.
No. El dic cada dia 40 vegades.
El de WhatsApp també em costa. I el fixa sí, però el de WhatsApp...
Doncs jo el que em sé és el de WhatsApp, 663-90-30-62. Fixa't, ho he dit sense mirar. Ara després us diré què podeu fer amb aquest número. Podeu fer diverses coses i una d'elles és participar en la pregunta Cap Bravo que us plantegem cada dia. Però abans us recordo que tenim una cistella per sortejar, segon dia de la setmana. Ahir ja fèiem una pregunta, però la cistella cabra us està esperant avui amb una nova oportunitat de participació. Aquest mes de febrer, Cap Bravo ha preparat cistella amb gran varietat de productes bàsics.
Berta, detox, eh? La...
Detox, detox, detox.
És que clar, detox. Això,
ho has après a dir bé ara.
No, era... Sí, des del primer dia. Se'm va quedar prou. És curiós, perquè a mi em costen les coses.
Sí, sí, sí.
Em costa, jo tinc els meus tempos i a mi no em treguis de la meva...
No,
però detox se m'ha quedat, no sé per què. Doncs a la cistella hi trobareu productes plens de nutrients, com ara crema de carbassa, llentia pardina, aquesta petitona que es pot fer amanida, o també estofada, el que vulgueu. Espirals...
La lia es parda amb aquestes llenties, eh?
La lia es pardina.
Uau.
Espirals, mare de Déu. Espirals amb vegetals, espàrrec curt.
Espàrrec curt, eh?
Espàrrec curt.
Preciós.
És el millor.
Sí, és preciós,
és una,
això.
És un espàrrec que no li demanes massa...
No.
No t'empalaga.
Dius dos més dos i fa... Eh?
No li demanes massa explicacions, però està bo. És una mica com passa la vida.
Perdoneu, jo és que no estic entenent la diferència entre espàrrec curt i espàrrec llarg. Literalment, és un és curt i l'altre és llarg,
eh?
Literalment.
Sí, literalment. Potser va més enllà i no m'ho he perdut.
Però nosaltres fem, amb un alarde d'imaginació, fem un gag com si fos una mica curtet de ment.
Ah, exacte.
Que al final la vida t'ho trobes, eh? Trobes gent que està molt bona i és curta, saps, a la vegada. Clar, és veritat... No és el cas de gent que...
T'hauries posar
algun exemple? Exemple?
Sí.
Cristiano Ronaldo.
Ah,
clar. Sí!
Cristiano Ronaldo està molt bon, eh?
Per exemple. Bueno, no ho sé, jo no valoro. Però en principi té planta, té planta.
Vale, vale.
Suc de pinya.
M'encanta.
Suc de pinya,
ho saps,
pels matins. Què?
Que m'encanta.
Ja ho sé, sí, ja ho sé, sí, si sí, cada dia m'ho dius. I cada dia veig com et brillen els ulls amb el suc
sí,
de pinya.
Fervorós.
I com a complement, coquetes d'arròs per posar allà una mica d'embotit a dalt i un
granada,
un sopar, un esmorzar. I oli siurana, la joia de la corona. Digues, digues.
No, res.
Magnífica, aquest oli, eh?
Boníssim.
Oli siurana, sí, oli sí, una mica de pa, oli siurana pur i fantàstic. Una
jo, mira, t'ho recomano, perquè l'he provat, aquest oli, precisament.
També,
una torradeta, una mica d'oli i una mica de sal... I cap a dins?
Manjar.
Oh.
Manjar de dioses. El producte d'higiene personal i bellesa és loció de camèlia i sabó de mans amb manteca de karité per cuidar-vos la vostra pell. Tot això coronat amb la revista Sabor, que us dona receptes i un temps de lectura fantàstic. Doncs escolta, una cosa. Aquesta és la cistella que sortegem. Cap Bravo, 3.000 supermercats a tot Catalunya.
65 anys.
A tot 65 anys. Productes, varietat de productes fantàstica.
Uh-huh.
Estalvi personalitzat. És una meravella.
No hem saludat avui a la cabreta. Vols saludar la cabreta?
Endavant, la Legión la tenim per aquí, preparada.
Ah, aquí
bon
està.
Bon dia, cabreta de la Legión. I bueno, a més de tot el que us hem explicat, tenen el Cap Bravo a casa. Podeu fer la comanda també online. Cada dia us fem una pregunta, ja vam començar a ir, avui continuem. Avui és que és un dia d'aquells que quan l'he vist dic, bueno, és que no tinc més remei.
Ai.
És obligat, és obligat.
És obligat, eh?
És d'aquests obligats perquè jo sé que hi ha molta devoció en aquest equip i en aquesta casa.
Compte.
Avui és un dia internacional important per tu, Joan.
Ui.
Sí, per on van els trets.
Eh?
Sí, per on van els trets.
Per molta gent, però especialment per tu, és el Dia Mundial del Gat.
Doncs Maria Sierra Rodríguez, que també...
Maria Sierra Rodríguez ha vingut ataviada amb orelles de gat.
Clar, clar, clar.
No sé dir això.
Sí. Màster de gats.
Jo d'estat... De gats. He de dir que me l'he trobat aquí a la porta de la ràdio i li he dit, ui, avui, sé que sabem que li agraden molt els gats i que sempre porta estètica amb samarretes de gats i tal, dic, però avui portar unes orelles de gat és com al nivell superior.
Sí, premium,
dic,
premium.
Ja ha passat i em diu, oh, no saps quin dia és? I jo dic, no, avui dimarts, 20 de febrer...
Sí, sisplau.
El dia dels gats. I dic,
dia mundial del gat, eh?
20 de febrer, dia internacional del gat, encara que no és l'única data de l'any dedicada a aquestes captivadors animals. Resulta que n'hi ha dos dies més, eh?
Sí.
N'hi ha dos dies més a l'any. És que, clar, no ens estem de res, perquè sembla ser que tenen molta importància en el món animal. I, de fet, el gat és l'únic animal que celebra el dia tres cops l'any. Bueno, té aquesta particularitat. L'origen d'aquesta celebració en concret la devem a un gat molt influent anomenat Socks, calcetines, en català, en anglès correcte. Saps si era el gat d'aquí? Saps el gat de... Calcetines, no ho diré mai.
No.
És un gat que, diguem-ne, tenia influència en la vida del món. Sí, perquè era el seu... Bueno, la seva família del gat, amb qui vivia, era molt influent. Gat del llavors president dels Estats Units, Bill Clinton.
Mare de Déu.
Sí, sí. Des del 93 Socks, aquest gat... Sots. És, socs.
No voldria saber per què usava el gat. Va.
Bueno, des del 1993 aquest gat va viure a la Casa Blanca i es colava als actes públics del president, aconseguint en aquella època gran popularitat als EEUU com a la resta del món, sí, ja que el gat apareixia, doncs, bueno, com Pedro, per su casa.
Sí, sí,
anava... sí. Si, jo recordo, algun moment que es comentava això del gat de Bill Clinton i tal.
Això és allò de no li pots posar portes al camp, doncs els gats tampoc.
Vale. Per què ens agraden tants els gats? Aquesta és la pregunta, perquè jo crec que són uns animals que fan consens...
Meravellosos.
No, Núria Ros?
A mi no m'agraden. Jo vaig dir algun dia aquesta secció.
No t'agrada, eh?
Sou meravellosos. De veritat que tu seus una estona i mires un gat, el que va fent...
El que va fent, eh?
Sí, 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 sí. I n'aprens, eh?
Sí?
Sí.
Jo t'he de dir que al barri hi ha diferents gats localitzats, no? Tenen la seva casa, però entren i surten una mica. I als meus fills, per exemple, els encanta. Els encanta quan els veuen i s'esperen i sí... No sé. A mi, de tots els animals... Jo no som massa animalista, eh? Ja us ho dic, en el sentit que no m'atrauen massa. Però si hagués de tenir algun... tindria un gat.
Mira, ahir em vaig divertir
no tindré,
molt.
No tindré, eh?
No tindràs, eh? Però... com l'ocellet aquell, el pardal aquell que
va regalar. El pardal el vaig tenir, és veritat. Ara ja està en una altra casa.
Exacte.
Ha passat la pantalla de Sanaúja.
Em vaig divertir molt perquè allà on vist, la meva habitació té com dos nivells, diguem-ne.
Sí.
I era dalt, amb el gat, i se'm va caure un bolígraf a terra.
I va fer un salt.
I estava... No, estava amb la puteta tocant el bolígraf.
Ah, jugava.
I li vaig fer no, perquè veia on acabaré el bolígraf. Fic, no, és igual. Bolígraf d'alta baix.
No, perquè no... És a dir...
És igual.
Són anàrquics, no?
Sí, són anàrquics. Sí.
Són anàrquics, la qual té la seva gràcia, també. Bueno, en
venen,
fi...
Venen, però, si els crides i tot això, ven...
Sí?
Sí, per molt anàrquics que siguin.
Tinc la sensació
sí.
Que no, però, bueno...
Perquè... Saben qui els hi dona a menjar, saps el que et vull dir?
Vale, bueno, això ja està bé, està bé. Per tant, la pregunta avui és... Quina relació teniu amb els gats? En el sentit figurat, evidentment. Us agraden? Heu tingut? Sou més de gossos? Us donen repelús? Us fan gràcia? Us resulten inquietants? Penseu que tenen veritablement set vides? No sé, jo he vist algun documental sobre gats, perquè a casa, com deia, sí. Els meus fills els hi fa gràcia, i és curiós com funcionen.
Jo he dit que tinc dos gats, i sí. Curiosament sóc més de gos.
Ah, mira, però
has
acabat amb dos gats.
Tinc dos gats.
Molt bé. Els noms, ens els pots recordar?
Sí. Elton.
Elton, clar.
Ell evident. I ella, Samba.
Tenen
Samba?
Un Instagram Samba. I tot.
Sí.
Ah, molt bé, molt bé. Jo, com, no,
com que no
jo,
tens Instagram...
M'ho estalvio, no m'ho estalvio, però puc viure.
M'ho estalvio.
Sense aquest punt. Doncs quina... Tu, partidària, has tingut el gat algun cop?
Jo he tingut dos gats.
Ah, sí?
No, la meva casa. Família, sí, i...
Els noms?
En Pic i en Màgic.
En Pic?
Pic i Màgic.
Pic.
I de debò...
És una sèrie o alguna cosa,
Pic i Màgic.
No,
sembla Tom i Jerry, Pic Màgic no. Però sí que és cert que va ser... O sigui, el recordo, eren com els meus millors amics. Jo, de fet, dormia amb en Pic, perquè era com el més carinyós, l'altre era més esquerp. I vam viure junts tota la vida, i de fet, quan en Pic se'n va marxar a morir-se,
sí.
Doncs en Màgic va durar una setmana més, i clar, va ser com tota la vida
amb el cas. Sí, senyoren molt i moren. La Núria no, però gos sí.
Jo he tingut una gosseta. Els gats no... És que no m'agraden.
Núria, que no passa res.
Ja.
Sí, ho diu apenada, eh?
És que no ho digues amb pena.
No, me faltaria. Cadascú li agrada el que vol.
Ull, no m'agraden els gats.
No m'agraden, però tinc amigues que en tenen i, vull dir, per estar amb ells una estoneta no em fa res, però no en tindria mai cap, de moment.
A mi m'agraden perquè en principi no venen a que li facis res. Estan per allà. Quan volen, sí, però en principi no s'apropen, està bé. Bueno, escolteu, doncs ja sabeu una mica les relacions que tenim aquí a l'equip de la caravana amb els gats i volem conèixer les vostres avui en el Dia Internacional del Gat i sobretot de fons, la cistella Capbravo que sortejarem divendres i que no podeu perdre l'oportunitat de participar perquè és una cistella ben maca i ben completa i ben farcida de productes que us vindran molt bé. Us agraden els gats, heu tingut sou més de gossos, us donen aquest repelús, us resulten inquietants, expliqueu-nos coses al 663-99-30-62, sisplau, ens encantarà escoltar-vos i llegir-vos, 663-99-30-62, i per participar en aquest sorteig i també per jugar per nosaltres, que també ens agrada.
Us llegim al final del programa. Gràcies, Rafa. Nosaltres que ens quedem amb musiqueta, anem a publicitat i de seguida saludem a Ferran Serra, Eva Vives, Montsalamua, que no s'ha quedat, i Tinet Rovira.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. A
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo.